Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat els milers d'incidències que ha provocat el vent a Barcelona i les comarques de l'entorn. El que més preocupa a aquesta hora són els 9 ferits en diferents accidents, entre els quals un de crític, un de molt greu i 3 greus. El vent s'ha notat sobretot a la zona més poblada del país, però en canvi no ha arribat a punts on habitualment sí que pateixen la tramuntana o el vent dels cerres, perquè sense que es prenguin mesures excepcionals com el tancament total d'escoles que s'ha decretat per avui a tot el país. Un contrast que ha provocat crítiques a la Generalitat, que també se n'ha defensat. També us hem parlat de l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei que endureix les penes contra els delinqüents multireincidents. La impulsava Junts per Catalunya i després de molt temps aparcada en un calaix, finalment s'ha aprovat amb una majoria diferent de la de la investidura. Suport del PSOE, però també del PP, de Vox i del PNB, a més dels juntaires. I ens hem fixat també en un grup històric de l'electrònica, The Prodigy, que encapçala la 60ena de noves incorporacions al cartell del Festival Sonar d'aquest any, que es farà del 18 al 20 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs podem anar cap a la Conselleria d'Interior, des d'on el govern de la Generalitat justifica la contundència de les mesures preses per avui. Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda, sí, les justifica dient que han funcionat, perquè en aquest sentit els ho poden mesurar a través de la mobilitat, que ha baixat de mitjana un 20% només a les carreteres. Aquí tenim actualització del 112, que ha obert 4.000 incidents, 1.000 dels quals a Barcelona, en un rècord de trucades mai vist abans. Els bombers de la Generalitat han atès 2.000 avisos per vent. Pel que fa als ferits, el balanç de moment és d'una 80ena de persones ateses, una 30ena de traslladats, i segons el Departament de Salut, a l'Hospital de la Vall d'Hebron hi ha una persona crítica de 46 anys perquè li ha caigut part del sostre d'una nau industrial. També una persona greu en aquest hospital, li ha caigut un fanal a l'Hospital de Bellvitge, 2 joves, un greu i un metge greu. A l'Hospital Trueta de Girona, una persona greu de 56 anys, i a l'Hospital d'Olot, 2 persones de 54 i 51 anys que estan menys greus, estaven treballant traient un arbre que els hi ha caigut a sobre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha de comparèixer en pocs minuts aquí, novament al departament. Aquí el que esperem és que les mesures que s'adoptin de reducció de mobilitat, com ara el teletreball, doncs quedin aixecades durant aquesta tarda, un cop ha passat el més greu d'aquestes ventades durant aquest matí.
Òbviament, els danys personals són el que més fa patir en aquests moments, però tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Equip viari, Maruz García.
Doncs la veritat és que encara no està acabat de confirmar. Algunes fonts deien que potser s'obria la frontera de la Jonquera a camions a l'AP7, però de moment Trànsit manté com a tallada l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, entre Pont de Molins a l'Alt Empordà, en sentit nord, i per tant encara 2 carrils tallats en aquest punt i prohibida l'entrada a França de camions, que de moment encara s'han de quedar a l'aparcament de Llers. És la via més important, afectada encara per el vent o per la caiguda d'arbres, en sentit a sud, en direcció d'entrada a Catalunya, també es manté tallada a l'altura de la Jonquera.
Doncs aquesta és l'última hora, que de fet és l'última hora que estem esperant, aquesta reobertura de la P7, és en consonància amb el que també ens explicava en Miquel Jarque des del Departament d'Interior, que s'han d'anar aixecant totes aquestes mesures que s'han pres per evitar danys majors en aquest episodi de vents i que de cara a aquesta tarda, ara que ha d'anar baixant la ventada, doncs s'han d'anar solucionant. Mentrestant, la FAC, que agrupa les federacions de famílies d'alumnes, creu que els centres educatius haurien de poder obrir quan hi hagi episodis meteorològics adversos com els d'avui, i demana al govern que treballi perquè els centres educatius siguin espais segurs. La presidenta de l'entitat, Lidón Gasull, diu que aquests fenòmens es repetiran i que calen solucions que no passin pel tancament dels centres educatius.
Que ara mateix ha estat una resposta immediata davant a la necessitat d'una mesura de protecció civil, però entenem que aquests fenòmens es repetiran i que a part seran diferents. No, hem de buscar la manera de poder-nos adaptar per garantir l'obertura de les escoles.
Per cert, que la majoria d'empreses han ofert flexibilitat als seus treballadors o fórmules com el teletreball sempre que fos possible. Davant d'aquestes ventades, grans empreses com CaixaBank han optat per no obrir les seves oficines bancàries a les 21 comarques catalanes en què hi havia alerta vermella meteorològica. En la mateixa línia, el BBVA tampoc ha obert oficines a les zones de màxim risc. Les companyies automobilístiques SEAT i Ebro han suprimit els torns de producció des d'aquesta matinada fins a aquesta tarda i les patronals han recomanat prudència i a la vegada han demanat que s'asseguri la continuïtat de l'activitat productiva per evitar efectes negatius en l'economia. I aquesta borrasca Nils afecta, òbviament, també les illes, sobretot en aquest cas en la comunicació per mar. Estan tancats els ports de Ciutadella, Maó i Eivissa. Ens ho explica des de Palma la Caterina Carmany.
La ponentada afecta sobretot el port de Ciutadella amb les connexions interrompudes ja des d'ahir a la nit. A partir d'aquest matí també s'ha paralitzat l'activitat al port de Maó i a Eivissa. Així romandran fins que el vent no baixi. En algunes zones de Menorca, per exemple, s'han superat els 100 km per hora. Hi ha més de 150 incidències a totes les illes, sobretot per despreniment de mobiliari urbà i arbres que han caigut a la calçada. Emergències recomana que s'evitin les zones amb arbres i la costa.
I hem tingut la darrera sessió d'aquesta setmana del judici contra l'expresident Pujol i els seus fills. El fiscal ha assenyalat el fill gran de Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, com l'artífex que desviava diners, diu, cap a Convergència a través de les empreses de publicitat que els feien les campanyes. A les dues empreses ja se les va condemnar pel cas Palau. Miguel Jiménez Salinas, president i director d'Altra Forma, no ha sabut explicar a què van destinar els diners d'un crèdit de 56 milions de pessetes avalat per entitats andorranes.
¿Usted puede confirmar que efectivamente fue Convergencia quien les exigió, quien les pidió que solicitaran ese préstamo para el abono de las campañas publicitarias?
A lo mejor sí, que nos echaron una mano, no lo sé, con otro banco, que no recuerdo nada.
Passant gairebé 7 minuts de les 3 de la tarda i estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior.
Comencem, eh?
Amb la consellera d'Interior,
doncs, bona tarda.
Núria Parlon.
Primer de tot, dir-vos que, tal com us hem comentat en la compareixença que hem fet fa escaig una hora i poc, fem una actualització de la resolució del Departament d'Interior. Llavors, quines són els elements que canvien en aquesta resolució? El primer, que fa referència a la mobilitat, ja no demanem a la població que eviti els desplaçaments, però sí que li diem que facin aquests desplaçaments amb tota la precaució possible. És a dir, no demanem que evitin desplaçaments, però sí que demanem que els que es facin amb precaució per les qüestions que abans apuntàvem. Per tant, que extremem la precaució en els desplaçaments, que aquest és el canvi que planteja la resolució. Nosaltres ara, en aquesta resolució, també mantenim la recomanació d'aplicar el teletreball encara a dia d'avui, en tots els àmbits on sigui possible, fins a la vigència de la resolució, que és fins les 8, amb l'adaptació aquesta que fem del contingut. També la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària es manté fins les 8, tal com havíem previst. Penseu que amb les escoles, en el marc d'aquesta resolució, també remarquem la importància de supervisar que els equipaments estiguin a punt de cara a demà i que durant aquesta tarda es puguin fer aquestes tasques. I per comunicar tota aquesta informació, just ara quan acabem la roda de premsa, la compareixença, farem un enviament d'un alert a la població. Vale? És a dir, actualitzem la informació, ja no limitem els desplaçaments, demanem precaució en aquests desplaçaments i enviarem l'ES Alert informant a la població d'aquests canvis. Hem fet també actualització de volum de trucades. Hem arribat a un total de 4.558 trucades durant els moments més complicats de l'episodi i a un total que abans ens faltaven encara actualització de serveis que estaven fent bombers, de 2.172 serveis per part de tota l'operativa de bombers que hem tingut desplegada en el territori. Hi ha tota una sèrie d'imatges que us anirem compartint, si les podeu projectar, perquè veieu el volum i les característiques també de totes les incidències que hem tingut en el conjunt del territori, treballant els diferents operatius nostres, coneixents rurals, això són en àmbits més periurbans, parts naturals, afectacions en les vies, no? Doncs caigudes d'arbres,
La consellera està ensenyant unes imatges d'alguns dels desperfectes provocats per aquestes ventades amb arbres arrencats, alguns d'ells sobre carreteres, i també desperfectes en alguns carrers amb la caiguda d'alguna façana i alguna carretera que té doncs, molts arbres caiguts i branques que dificulten la circulació. Per tant, està justificant el perquè de les mesures anunciades ahir pel Departament d'Interior.
Diferents espais i llocs del territori, no? Que podeu anar veient doncs, el conjunt d'informacions. Per tant, el missatge important és aquest, és a dir, actualitzem la resolució, ja no hi ha limitació de mobilitat, sí que demanem precaució i mantenim fins les 8 les qüestions que afectaven escoles, universitats i activitats en l'aire lliure. La Imma Soler, la subdirectora, us actualitzarà les dades en relació a ferits, que també tenim ara actualitzacions del SEM i alguna qüestió que consideri oportuna, i també des de trànsit us actualitzarem algunes informacions pel que afecta a les principals vies de mobilitat.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, consellera.
Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a qui vam entrevistar ahir, per exemple, al Catalunya Migdia.
Seguim tenint 457 consultes en el Servei d'Emergències Mèdiques. D'aquestes, només 85 han requerit una assistència presencial, les altres eren consultes que s'han pogut resoldre. D'aquestes 85 han requerit l'assistència presencial del Servei d'Emergències Mèdiques, 34 han requerit trasllats hospitalaris. En aquests moments ens comenten que d'aquestes 34 persones que han tingut que ser portades a hospitals o a centres sanitaris, 9 estan encara ingressades en hospitals. I aquesta és la informació que disposem en aquests moments. Ja us hem explicat abans també que hi havia algunes persones amb afectacions importants que tenien doncs, aquest seguiment que era necessari. Per exemple, hem parlat de la persona ferida a Sant Pau de Segúries, també hem parlat de la persona ferida a Bellvitge i també hi ha hagut una persona també ferida aquí a Barcelona, que estem també pendents de la seva evolució i del seu estat. D'acord? Això per el que fa a les dades del SEM. Dades de trucades del 112, dades de bombers, ho ha comentat la consellera, i ara estem treballant ja per poder fer aquest enviament amb aquestes dades de l'enviament a l'alerta de mòbils, que la farem ara, tan bon punt acabem aquesta reunió, l'adreçarem a tot el territori de Catalunya, igual que vam fer ahir, i el motiu és perquè volem fer-los conèixer aquest canvi, que així com ahir els hi avisàvem que totes les mesures eren obligatòries fins a les 8 de la tarda, ara els hi direm que a partir d'allà, de quan ho rebin, aquesta mesura de restricció, d'evitar qualsevol mobilitat que no sigui imprescindible, queda reduïda només a una recomanació, en aquest cas sí, de que els moviments siguin amb la màxima precaució possible.
Sí, el test diu literalment s'aixeca la restricció de mobilitat, però es demana precaució en els desplaçaments, que és el que estem insistint en tota aquesta compareixença. Es mantenen suspeses les activitats educatives, esportives i aquelles que no són urgents des del punt de vista sanitari, i les activitats doncs, esportives a l'aire lliure fins a les 8 doncs, queden suspeses. Fins a les 8 d'avui, 12 de febrer. Aquest és el contingut. Sabeu que és un contingut que ha de ser molt telegràfic.
La consellera que ha llegit el text que ens arribarà al telèfon mòbil en els pròxims minuts, tampoc on acabi aquesta compareixença, en forma d'un nou S-alert per tal d'actualitzar les instruccions del Departament d'Interior.
Per part de trànsit, el subdirector...
I ara volen repassar les dades de trànsit.
Informar que les vies afectades per caigudes d'arbres s'han anat normalitzant al llarg del matí, i a hores d'ara també s'està treballant en la reobertura als camions i vehicles pesants a la Jonquera, que s'està fent de manera esglaonada per fer-ho d'una manera controlada i segura. Simplement recordar que mantindrem la limitació dels vehicles pesants de circular per la dreta i no poder avançar amb totes les vies d'alta capacitat a tot el territori fins a les 8 del vespre, i doncs, reforçar aquest missatge, no?, de mantenir la precaució amb els desplaçaments, tenint en compte doncs, que s'apropa també uns dies festius i podem
tenir... Sí, de més mobilitat també.
Més mobilitat, sí.
Molt bé. Doncs fins aquí l'actualització. Alguna qüestió, alguna pregunta que tingueu?
La consellera cobra torn de preguntes als periodistes que són a la sala, al Departament d'Interior.
Sí, en principi no hi havia una restricció, no és
recomanable.
La recomanació, sí, efectivament, fins a les 8 del vespre mantenim aquesta recomanació, perquè tot i que el vent potser ja no serà tan fort, sí que es poden donar ràfegues en el moment que puguin.
Sí, el que t'explicava la directora del Meteocat quan ha comparegut anteriorment, que encara per la tarda en algun que altre indret podem tenir alguna ràfaga forta de vent, per tant, precaució en la mobilitat i, si pot ser, doncs, en vehicles que siguin segurs.
Hola, bon dia. Aquí. Per un tema de concreció, no sé si estem parlant de 15:30, a les 16 hores, el tema de les alert, o serà immediat?
Bueno, ara tal com acabem, la preparem i ja l'enviarem. El temps just de preparació, o sigui, ara som un quart de quatre, doncs el temps raonable, sí. Sí, sí. Abans de tres quarts, segur.
Doncs en els pròxims minuts, potser ho vivim en directe al Catalunya Migdia.
Ho diguem perquè tinguem, però al principi sí.
Consellera, en directe pel Catalunya Migdia, li volia demanar per aquestes crítiques sobre el possible accés en la cura i en les restriccions de mobilitat que hi ha hagut. No sé si es voldria expressar en aquest sentit i contestar-les.
Bueno, portem tot el... amb les diferents compareixences. Crec que hem estat prou explícits en les explicacions que hem donat i hem concretat la quantitat de serveis que hem tingut arreu de Catalunya. Ha concretat el servei del Meteocat per què s'ha enviat aquesta alerta a tota la població. Una és alert per vent, per les característiques del tipus de vent que teníem durant tota aquesta jornada. Creiem que les mesures han estat adequades i encertades. Nosaltres sempre prenem les decisions basant-nos en els criteris tècnics i, per tant, no introduïm factors de discrecionalitat. Per tant, la predicció del Meteocat ens deia clarament que havíem d'actuar com s'ha actuat. De fet, aquesta predicció s'ha complert. És veritat que hi ha hagut zones on no hi ha hagut ratxes de vent tan fortes potser com s'esperaven, però sí que hi ha hagut una incidència generalitzada important i creiem que les mesures han estat les adequades. En el moment en el que podem desescalar, doncs desescalem i, òbviament, demanem precaució perquè sabem perfectament que venim de dies de vent, que ara hem tingut un episodi important, que demà tindrem treva, però que dissabte, no amb el mateix impacte, però sí tornarem a tenir episodis de vent. I això vol dir que és quan plou molt. Quan plou molt és el risc d'esllavissades. Doncs quan fa vent de manera continuada i a més amb episodis violents com el que hem tingut avui, pot provocar caigudes de mobiliari urbà, caigudes d'arbre i risc per a les persones. Per tant, prudència. I les mesures que hem pres s'han basat en tot moment en els criteris tècnics i professionals de tota l'operativa del CECAT, prediccions meteorològiques del Meteocat, i creiem que són les adequades i les que requeria el país en el seu conjunt davant d'un episodi d'aquestes característiques.
La justificació de la consellera d'Interior davant les crítiques que, per exemple, han sentit a la primera hora del Catalunya Migdia. Li demanen ja la mateixa informació en castellà. En tot cas, queda actualitzada la informació. Es desescala, en paraules de la consellera d'Interior, i, per tant, deixa de demanar-se evitar els desplaçaments. Sí que es demana que els desplaçaments es facin amb precaució, però ja no està aquesta petició del Departament d'Interior d'evitar els desplaçaments. Sí que continuaran les escoles i els actes esportius prohibits fins a les 8 d'aquest vespre, com estava previst. En canvi, demà tot plegat tornarà a la normalitat. Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida analitzem tot el que ha passat amb aquest episodi de ventades que hem patit a Catalunya.
Catalunya Migdia.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Toni Soler, Valeria Vegas i la Carme. A qui li han fet el primer trasplantament de cara de donant d'eutanàsia? Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Escolta, sóc el súper del Corte Inglés. Déu-n'hi-do, quina varietat.
Agafo salmó fumat al Corte Inglés Selection, que està amb la segona unitat al 50%, i també productes pels cabells, perquè Fructis, Olia i Skin Active de Gamir també tenen la segona unitat al 50%. Molt bé, no?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
Catalunya migdia.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, ben has guanyat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La BBC.
Ah.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
I amb uns minuts de retard, perquè en sentit d'aquesta compareixença de la consellera d'Interior, saludem l'Oriol Marc, subdirector de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
El Marc Molins, advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I també advocada la Lourdes Ciuró. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui teniu un xico nou a l'oficina,
eh? Ai, sí. També és de la mateixa estirp, diguem-ne, no?
No, escolta'm, habitual dels dimecres, i avui, en canvi, l'Oriol ve els dijous. Ara entrem de seguida en matèria, perquè em sembla que el primer tema està molt relacionat amb el que hem d'analitzar. Avui saludem la Carlota Gurt, escriptora. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Què tal? Bé, aquí molt tranquil·la, amb un temps molt en calma, eh?
Ah, bé, per aquí veig que ja tires amb bala,
sí,
ja des de la salutació
directament. Ja anem a disparar,
no? A veure,
vinga. Clar, la cosa és que jo estic a l'Empordà, a la Pera, que és on passo la meitat de la meva vida, no? Tinc la canalla a casa, sense classe, sense extraescolars, i no fa ni una gota de vent. Mm-hmm. Altres vegades ens ha passat, allò, nits de ventada, que fan volar pels aires el llit elàstic que tenim a fora, que entomben arbres, que et deixen sense llum, que de vegades he de fer voltes de 10 quilòmetres perquè ha caigut alguna cosa, m'ha tallat el camí, val? I no hi havia cap anul·lació. Llavors, jo em pregunto, si veient la situació meteorològica que tenim aquí, calia anul·lar les classes i tot a tot Catalunya sencer? No podem activar alertes per comarques? Recordo que fa poc bé que es va fer amb unes alertes per pluges que només afectaven el sud i les altres comarques no vam patir l'afectació. Llavors, jo no entenc si això ve d'aquesta cosa del centralisme barceloní, que si afecta Barcelona ens pensem que ens passa tot arreu. Si ja ens hem emparanoiat, perquè ja diguéssim, la prevenció és una cosa i la paranoia podríem dir que és una altra, però jo també em pregunto, diguéssim, jo sóc autònoma i treballo a casa, però jo penso, la gent que té nens petits i que li anul·len les classes dels nens, perquè clar, t'anul·len les classes, però la feina no. O sigui, com nassos tu muntes? Que has de començar a demanar vacances, a demanar dies personals, no? Vull dir, o sigui, tota la logística familiar... queda com molt trastocada, dius, val, i si això passa, perquè realment hi ha un motiu, però és que quan, aquí us ho juro, és que si veiéssiu, jo crec que hi ha pocs dies de tanta calma, com avui, jo no entenc què ha passat amb tot això, no ho acabo d'entendre.
Ha estat motiu de comentari durant el matí, hem sentit com el Miquel Harque li preguntava a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquestes crítiques, hem sentit, per exemple, alcaldes d'efectivament la zona de l'Empordà, també de les Terres de l'Ebre, de Lleida, també, i gent dient, home, aquí altres dies ha bufat més vent i en canvi no hi ha hagut alertes. En canvi, des del Departament d'Interior es justifica dient que probablement hi ha hagut molts menys incidents dels que hi podria haver hagut perquè s'ha rebaixat molt la mobilitat gràcies a les peticions que es van fer des d'ahir mateix, que, per exemple, la Imma Soler, a qui entrevistàvem en directe i li preguntàvem si tenia sentit fer una alerta a tot el país, com ens anunciava, i ens deia que l'objectiu era estalviar-se la mobilitat, perquè tu potser vius a l'Empordà, però en canvi treballes a una altra comarca i si no t'anul·len a tot arreu, doncs et pots moure, i que ells el que volien era tenir el mínim de desplaçaments possible. Però és veritat que és tema de debat, de controvèrsia, d'altra banda, esperable, tant si es fa com si no es fa, sempre hi ha controvèrsia, per tant, aquí tinc a taula tres convidats que no sé com ho veuen.
Suposo que n'hi haurà per tots els gustos i allò que partint de la base del que dèiem a fora, que és molt fàcil fer les diagnosis un cop passada la cosa, o sigui, quan, no? Ja dius... Un cop veus que la cosa s'ha controlat, dius, no n'hi havia per tant. O si hi hagués hagut alguna desgràcia, doncs llavors és que per què no han tallat, no? Però que estem aquí per opinar i dir la nostra, jo la primera diria que m'ha cridat l'atenció una cosa de la roda de premsa de la consellera. Són les poques dades. És a dir, han fet 3 o 4 fotos de carreteres voltades d'arbres, per tant, carreteres secundàries, però no hi ha hagut una evidència massiva de... Recordo, la primera que han presentat de foto era una tanca d'un camí rural que s'havia esberlat. No hi havia massa més. Vull dir, coses que poden passar en qualsevol moment, en qualsevol circumstància, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut una manca de visió gràfica de la cosa, del dany, una manca de dades per part de les persones, és a dir, la senyora, la del trànsit, no recordo, l'Emma Soler, que per altra banda...
D'emergències,
per altra banda, sempre s'explica molt clarament i m'encanta escoltar-la perquè coneix les coses, no? Ha donat molt poques dades també de persones ferides amb un global d'una població de 8 milions de persones.
En defensa seva haig de dir que fa una hora i mitja ja havien tornat a compareixer, eh? És a dir, que és la segona compareixença en menys de dues hores, eh? Perquè ja és veritat que hi ha hagut una reunió a les dues i que després de la reunió és quan han fet aquesta compareixença, però sí, és veritat que ha tingut l'actualització, podríem dir, de les persones ferides que estaven ateses als hospitals. És veritat que no ha canviat molt respecte a la que havien fet fa menys de dues hores.
I l'última cosa és que és eminentment una decisió política, no tècnica. Decidir tancar el país no és una decisió tècnica, això és una decisió política, i més quan es veuen els...
Això des del govern es diu que no, eh? Això que la decisió surt de la reunió de tècnics. I ahir, per exemple, a la reunió en què es va prendre aquesta decisió, hi havia els responsables del Meteocat, responsables de Protecció Civil, i tots eren tècnics, a banda, òbviament, dels consellers del banc, que també hi eren.
Jo, permetem que discrepi, perquè poden dir el que vulguin, però si no, no calen polítics. O sigui, els tècnics sabem el que decideixen, el que poden opinar, i els mateixos tècnics o les qüestions tècniques ens han fet veure uns mapes de Catalunya on es veia clarament les zones en vermell, les zones en groc i les zones en verd. Per tant, jo crec que una mica també el que deia la Carlota, una mica d'emparanoiats també estem pel tema de l'Havana. Llavors, mal que mal, tanquem tot el país. I l'última, quan es tanca per tot el país, no es pensa en tot el país, perquè sempre hi ha col·lectius que surten amb el burro tirant, que és, per exemple, els autònoms. Els autònoms, normalment, la Carlota ho ha dit, ella treballa a casa, pot tenir aquest petit avantatge en aquest moment, però altra gent, doncs, no, que són industrials, que són operaris, que són persones que es guanyen la vida, doncs, anant a fer recados, bueno, recados, feines fora de casa seva, no? I, per tant, moltes vegades, i com a persona autònoma que ha sigut moltíssims anys, tens la sensació que tot carrega sobre les espatlles dels mateixos de forma constant, no?
Jo discrepo, en aquest cas, de la Lourdes.
Ho he pensat, que hi hauria de fer totes les costes.
Sí, jo discrepo. Bé, ja esteu per això, també, per discrepar, sento, dins d'un ordre.
Em sento, no sabria quina és la paraula, però probablement sigui orgullós del que hem viscut avui. És a dir, crec que l'excepcionalitat del vent és òbvia, les dades, a més, així ho suporten. Hem vist ràfegues de 160 km per hora. Les últimes ventades importants a Catalunya, les del 2014 o les del 2009, amb víctimes mortals, estaven al voltant dels 120-130 quilòmetres, és a dir, l'excepcionalitat, en aquest cas, del fenomen meteorològic és òbvia, i jo espero del meu govern una advertència amb unes indicacions clares i contundents. Si l'endemà el saldo o la situació és la que hem tingut aquest matí, i és que afortunadament no hem vist un gran impacte, però el que hem de fer és celebrar-ho, però al meu entendre, i acabo, la sensació immediata que tinc és la d'orgull. És evident que les circumstàncies que hi poden haver a Amposta o a la Bisbal probablement no siguin les mateixes que les que hi hagi a Barcelona o a Lleida. És evident que el territori és gran i que hi ha singularitats, però que hi hagi una resposta o una advertència institucionalitzada, informada, documentada i corroborada, en aquest cas, amb uns bons resultats, a mi em fa sentir orgullós.
No, aquí hi ha unes quantes coses a comentar i crec que tots teniu una mica de raó. Hi ha una qüestió que és la territorial. Si tu veus els mapes, tancar tot el país perquè Barcelona l'afecta una cosa potser és una mica massa ambiciós o perjudicial per la resta del país que no és Barcelona, perquè tots sabem que en l'escala de desastres, quan hi ha un desastre a Barcelona és un desastre grau 10, quan hi ha un desastre a les Terres de l'Ebre és del grau 1-2, i quan hi ha un incendi a l'Empordà es fan programes especials, i quan hi ha un incendi a Escó no es fa un programa especial. Però això passa, el barceloninocentrisme o com li vulguem dir, això existeix i existirà.
Estàs mirant algú que ara fa un parell de mesos va fer un programa especial per les pluges a les Terres de l'Ebre.
Tu treballes a una ràdio pública i és fantàstic, ho feu
per defensar, vaig venir i content de fer-ho per tal d'acompanyar la gent, i als Terres de l'Ebre hi ha uns aiguats importants i vaig fer un programa especial.
Però ja sempre hi persisteix una certa sensació de menysteniment.
És veritat, tenen aquesta sensació.
Quan s'ha de posar alguna cosa que és perjudicial per la gent, sempre va a les Terres de l'Ebre. No hi ha, es vol fer un parc eòlic a Roses, si no recordo malament, i per fer-lo potser estem tots morts quan s'hagi de fer, i en canvi les centrals nuclears no les traurem mai d'allà baix, no? Després, això és una cosa. Després, la recomanació del teletreball, això és per privilegiats. Jo quan sento el govern que diu, podeu fer teletreball, molt bé. el dependent que ha d'atendre un supermercat pot fer teletreball? No. La persona que ha d'anar a cuidar els avis al lloc pot fer teletreball? No. Un autònom que necessita guanyar-se les garrofes sí o sí pot fer teletreball?
Però amb aquests raonaments fem una trampa. És a dir, quan el govern tanca les escoles o quan el govern demana el teletreball, no està demanant o no està pensant que els nens poden prendre mal a l'escola.
No, només. En el desplaçament.
En el desplaçament, per exemple. Sí. I quan demanen teletreball, no estan demanant que ningú vagi a treballar. El que estan demanant és, si en lloc d'haver-hi, m'invento les xifres, 2 milions de cotxes a les carreteres, hi ha 1 milió, doncs tot això que guanyem en quant a rapidesa dels serveis d'emergència a l'hora de poder utilitzar les carreteres, sí, etcètera. Sí, sí. És a dir, quan demanen tothom que pugui que faci teletreball, no esperen que tothom teletreballi, perquè és evident que no tothom podrà teletreballar. El que intenten és rebaixar la mobilitat perquè després sigui més fàcil controlar els possibles incidents que hi pugui haver, que a priori sempre és més difícil de saber-ho. A posteriori, si no s'hagués fet el que es va fer ahir i avui haguessin hagut 3 morts, les crítiques haguessin estat per no enviar el missatge.
No, i
com que s'ha enviat el missatge i no ha passat, afortunadament, res, tot i que estem pendents d'aquests ferits, un d'ells ha estat crític, doncs llavors la crítica és de dir que aquí no ha bufat gens de vent i, en canvi, tinc els nens a casa. Evident que també...
Els nens avui, crec que a Barcelona a casa s'hi havien de quedar, en la mesura del que dius tu, Òscar, dels desplaçaments. A part ha sigut el pic del vent i de les afectacions i els arbres que queien, vehicles al terra, també és una qüestió de densitat. En el cas de Barcelona i l'àrea metropolitana, a l'hora d'obrir els negocis és quan més vent feia, i per tant ben fet això, però clar, el que deia la Carlota, que en llocs com l'Empordà, que tenen el cul pelat de vent, de ratxes i d'haver-s'hi d'acostumar, doncs avui el tip de riure que et fa si veus que has de tenir els nanos a casa o que no pots anar a treballar, per això és important. També és veritat, i ara ho dic com una mica de conya, però en el meu cas jo m'ho prenc bastant en sèrio, com que Catalunya és una dictadura dels meteoròlegs i que té més autoritat Tomàs Molina que Barack Obama, que és que Barack Obama fos el nostre president, doncs això passa, i no, el mantra de Catalunya de mirar el temps tot el dia amb unes grans audiències i que funciona molt bé i que són uns grans professionals, doncs això a vegades també fa que hi hagi un punt de psicosi col·lectiva, també sumant-hi, com diu la Lourdes, de manera molt encertada, que estem patint tots una síndrome, que és la síndrome del Ventorro, ho escrivia avui Ferran Casas al seu Despertar del Nació, que com que hi va haver una persona que en el seu dia no estava a lloc de feina quan tocava, no es va enviar una alerta quan tocava, ningú vol ser un president autonòmic o de qualsevol àmbit que no sigui el que no envia l'alerta, i el que volen és ens curem en salut, enviem l'alerta, la responsabilitat, en el moment en què tu envies l'alerta, tu ja has complert la teva part del tracte. Si el ciutadà no la compleix, tu sempre pots dir, escolteu, jo vaig dir el que havia de dir, si el ciutadà no ha complert, doncs és un problema seu, i de fatalitats sempre n'hi ha, però hi ha un punt psicològic amb això.
Les alertes són unes coses que són molt serioses, és a dir, si és una alerta, és una alerta. Si tot és una alerta, no hi ha res que sigui alerta. Doncs hi ha el perill de relativitzar. Per tant, és que aquí la responsabilitat a veure, val la pena posar en valor la responsabilitat dels polítics. I el sa exercici de la responsabilitat i tot el que tenen a sobre com per denostar-los tan freqüentment. Per tant, és una responsabilitat tirar una alerta. Perquè si a la segona vegada que la fas i penses, dius, no era per tant. Jo us prometo que aquest matí he pensat, va, no era per tant. I he agafat el temps ferrocarrils, a part de tranquil·la, per anar a treballar, perquè dius, jo no em puc permetre no anar a treballar. Per tant, jo em fa patir que tinguem un punt de frivolitat pel fet de voler-nos cobrir les esquenes.
Sí, n'hi va haver una, em sembla que va ser a la tardor, si no recordo malament, que la van enviar al vespre, al voltant de 3:15, per pluja intensa l'endemà. Que tots teníem molt integrat, que va passar amb la Dana, que s'havia d'explicar, i penses, has de trobar molt bé el to. Jo crec que això d'avui, a l'àrea metropolitana, veient testimonis de gent, els arbres que han caigut, els possibles problemes que hi havia d'haver amb el desplaçament, ben enviada està. Estic convençut que s'ha salvat situacions que podien arribar a ser funestes, però hi ha vegades que passant-se de previsor pots arribar a fer, com diu la Lourdes, a treure-li un cert valor a una alerta que està vinculada a una emergència, perquè no tota la vida és una emergència. Si plou una mica, no és una emergència. Si plou molt en un lloc concret, envia l'alerta en aquell lloc concret.
A la primera hora de Catalunya Migdia explicàvem que en el que portem de 2026, a Catalunya s'han activat 6 alerts, no generals. Sí, hi ha hagut alguna que està només en una zona geogràfica, Terres de l'Ebre i tot plegat, però 6 és pràcticament una per setmana.
El que és evident és que n'haurem d'aprendre, no? Perquè efectivament és un instrument que és punyent i que pot arribar a generar un efecte contraproduent, no? L'abús de l'alerta. Però jo insisteixo que crec que és el que afegeix valor, en aquest cas, a un govern, a un executiu, que és la capacitat de comunicar amb rapidesa i amb celeritat màxim, tenint en compte que el que es fan són recomanacions, no restriccions. I això, jurídica, sociològica, immediatament té molta importància, no? És a dir, una alerta amb una recomanació, és a dir, que no sigui una restricció, el que fa és que transfereix, en aquest cas al ciutadà, el principi de l'autoresponsabilitat. Hi ha aquesta circumstància, aquesta és la meva recomanació, fes el que vulguis sabent que hi ha aquesta circumstància. És a dir, no és una restricció, i crec que aquesta és la clau de tot plegat, no? És un estricte posar en coneixement una dada que... ha...
Mira, les alerts que ha anunciat la consellera.
Això ho parlem.
Ostres, vinga.
Que bo, cada quart.
Ja hi som, exacte.
El Marc ha apretat el botó de les alerts.
M'ha arribat a mi, a vosaltres no.
Sí.
Si hi ha alguna cosa que estic fent molt malament. Vigila amb el que dius.
I alguna cosa en canvi respecte ahir, perquè, per exemple, els mòbils d'aquesta companyia que tinc jo, per exemple, ahir no van rebre les alerts i avui jo l'he rebut. Per tant, aquesta companyia que ahir no va funcionar, avui sí que ha funcionat, perquè les alerts ha
arribat.
Però, per tant, s'ha viscut el moment. Ens ha arribat a tots 4, 100% d'efectivitat.
Sí, 100%.
S'aixequen les restriccions, tal com deia la consellera. S'aixequen les restriccions.
Carlota, tu t'ha arribat també?
A mi també m'ha arribat. La meva filla no, per això ahir no li va arribar i avui tampoc. No, perquè no sento res. Misteri.
Molt bé. Tenim molts exemples, perquè realment és veritat que la ventada ha afectat molt a l'àrea metropolitana de Barcelona, també en algunes comarques que no són ben bé àrea metropolitana, però que estan més pròximes a la capital catalana, però en canvi hi ha hagut altres zones que no, i algunes zones que estan molt acostumades al vent. Podem saludar la Marina Massó. Marina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Marina Massó és membre de l'Associació de Famílies LAFA de la Llar d'Infants al Patinet de Llançà, a l'Alt Empordà. Teniu els nens a casa, però ha bufat vent a Llançà?
La veritat és que tot just ara comença a aixecar-se una mica, però res alarmant. Estem molt acostumats a aquest vent i vents més forts aquí a Llançà.
Consideres que ha estat raonable l'utilització de les alertes i general a tot Catalunya, o ha estat exagerat en el cas, per exemple, de l'Empordà?
Jo crec que aquí ha estat bastant exagerat, no calia. Vull dir, no ho hem entès. De fet, tothom pel poble estava sorprès de què està passant i per què hi ha tanta alerta si aquí realment no estava bufant res de vent aquest matí.
El que passa que això no és una mica avantatgista, en el sentit que podem fer el comentari ara que ja sabem que no ha bufat i ahir potser la previsió deia que podia haver... o era un punt d'incertesa o no?
De fet, la previsió tampoc deia que hi havia vent avui. Deia que el cap de setmana sí, el dissabte es preveu molt de vent, però sí, no posava vent avui. Estàvem ja sorpresos quan van anul·lar les classes perquè no veiem la raó aquí, que estem molt habituats al vent, ja dic, a altres llocs sí que ha bufat més, però és que aquí no.
En una zona com la vostra, que com tu mateixa dius, esteu molt habituats al vent, recordes un episodi de tancament d'escola per una ventada anunciada?
Per ventada? Jo soc de Llançà tota la vida i no ho havia vist mai. L'única vegada que havia passat alguna cosa va ser el 2010, que va nevar, i llavors sí que van tancar les classes, però per vent és que mai.
Per tant, entenc que tu ets de les que defenses que un vis com aquest hauria de ser territorialitzat.
Totalment, perquè és que aquí, és el que hem comentat amb les famílies, que si han de parar a l'escola cada vegada que fa vent, és que no aniríem bé aquí.
L'Empordà és una zona acostumada al vent, a l'altre extrem del país, a les Terres de l'Ebre, també estan molt acostumats al vent. Saludem la Yaiza Palacio. Yaiza, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Yaiza Palacio és de l'Associació de Famílies de l'Institut Els Alfacs, a la Ràpita. Ha bufat vent a la
Correcte.
Ràpita?
Bueno, ha bufat lo vent habitual que bufa cada 2x3 aquí al nostre poble.
I recordaves un episodi en què es tanqués les escoles per un anunci de ventades?
No, la veritat és que això ha sigut una mesura excepcional i que no ha passat mai. O sigui, hi ha hagut molts altres cops que han hi hagut episodis de vents molt més forts, d'arribar a 130, quasi 140 quilòmetres per hora, i en cap moment s'han tancat ni escoles, ni institut, ni espais esportius, ni res. Vaja, no hem tancat mai res.
Per tant, també ets defensora d'haver fet aquests avisos, però de manera més territorialitzada.
Sí, crec que sí, que hagués sigut més convenient que s'hagués tingut en compte segons el territori. Però no és com nosaltres, Terres de l'Ebre, estem, ja t'he dit, molt acostumbrats al vent, vivim en lo mestral continuo i la veritat que considero que sí que s'han de fer avisos, però tenint en compte també això les famílies, perquè moltes famílies no tenen o avis o persones referents per a poder deixar els infants al cuidatge d'algú. Llavors se tenen que deixar les feines o emportar-se els xiquets a la feina o teletreballar, o bueno, fer mans i mànigues de la millor manera possible, perquè, clar, els xiquets tenen que estar a algun lloc.
Són la Marina Massó, membre de l'AFA de la Llar d'Infants del Patinet de Llançà, i la Iaiza Palacio, de l'Associació de Famílies de l'Institut dels Alfacs de la Ràpita. A totes dues, moltes gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ja veus, Carlota, que no estàs sola, entre cometes, en la teva interpretació.
A vegades potser sembla que llavors estiguem menys tenint l'alerta, no? Jo estic perfectament d'acord que a Barcelona havia d'haver-hi l'alerta, perquè ja s'ha demostrat, no? Però que, clar, és que aquí és molt gros, de veritat, que surts al carrer que no fa vent, no fa ni gota de vent, i dius, ja hi havia una previsió de que aquí el vent seria menor. Ui, ja hi tornem a ser.
Torna-hi, el meu, que torna a sonar, es veu que si no m'havia sonat prou,
en fi.
Vaja, molt bé. Doncs, escolta'm, Carlota, gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
20 minuts per arribar a les 4. Lourdes, tu que has tingut responsabilitats polítiques. També penso que no sé si m'agradaria molt estar en el paper d'haver de prendre la decisió de si l'envies o no l'envies. Perquè també hi ha un punt de responsabilitat de dir, si no l'envio i passa alguna cosa, què?
El que passa que hi ha un... A veure, la bola de vidre ningú la té. El que sí que està clar és... Jo crec que s'han de tenir uns criteris. O sigui, els que siguin. No parlo del tema, no parlo d'aquest concretament, perquè no era la meva... d'allò, però de dir, quin és el meu objecte, quina és la meva acció política, en què es basa i cap on va. Si les decisions que prenc van en la línia de l'acció política, doncs les prendré. Si no van en la línia de l'acció política, no les prendré. En el meu cas, jo com a ciutadana, tancar alegrement tot el país, o sigui, si ja venim, a més, de tancades, de suspendre els serveis de Rodalies. Vam parlar la setmana passada i en seguirem parlant. És com molt recurrent el fet d'aquestes decisions tan dràstiques. I penso que hi ha darrere, en certa forma, una recança en tomar responsabilitats i crítiques. Que al final s'està veient, et critiquen igual. Per tant, quin és el teu full de ruta? Quin és el teu nord? Afavorir l'autoresponsabilitat i, per tant, no enviar alertes, sinó dir, escolteu, el temps és aquest, doncs que cadascú... Una bona
predicció. Però això és abans l'ou o la gallina? És a dir, la societat està infantilitzada perquè els poders públics ens estan dient les instruccions, o els poders públics han de donar les instruccions perquè la societat està així? Perquè, per exemple, aquest matí sentíem en algunes de les connexions que feien els nostres companys al Front Marítim de Barcelona un senyor que deia, no, jo no tinc por al temps i a les onades, i he vingut a veure les onades tot, perquè no faig cas de dels avisos.
Pues escolta, té major d'edat, no?
Clar, però llavors, clar, sí, però després, si li passa alguna cosa, qui haurà de pagar el seu tractament a l'hospital, etc., són els mateixos
els recursos públics. Els recursos públics, sí, sí. Per tant, però des del moment on te li diem a la canalla que no els hi podem posar un 4, li hem de posar un necessita millorar, clar, doncs no sé.
Ja. No. Sí, no. Per exemple, sentíem al Congrés dels Diputats, sentíem com Alberto Núñez Feijó li retreia a Pedro Sánchez tots els morts de l'accident de Damuz, que encara no està clar què és el que ha passat, que potser sí que hi ha una responsabilitat política, no dic que no, però no ho sabem del cert, i en canvi ja li va retreure. Per tant, també entenc que el responsable polític digui, no, a mi ningú em retreurà un mort. És a dir, jo us aviso, a partir d'aquí... entenc les dues vessants, eh?
Que és un govern que diria que no se sent incòmode en la gestió de les emergències. Per exemple, el Salvador Illa va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, amb una gestió que podem dir el que vulguem, però ell era ministre de Sanitat, va tornar aquí i va ser el candidat més votat en unes eleccions catalanes, i és un context, malgrat que ara estigui de baixa mèdica, que ell s'hi pot arribar a trobar còmode. La consellera de l'Interior aquests dies precisament no se la veu incòmode. És veritat, i crec que té la Lourdes en aportar un element de context que és rellevant, crec que segurament n'estaríem parlant poc si no visquéssim en una situació d'urgència, emergència o excepcionalitat permanent provocada les últimes dues setmanes pel tall de Rodalies. És a dir, que com que hem tingut uns quants imprevistos últimament perquè els trens no funcionaven, perquè hem vist que la mobilitat doncs, patia problemes arreu del país, que un servei públic que transporta cada dia 400 milions de persones no funcionava, si li sumes la pressió afegida d'haver de gestionar una emergència, en aquest cas localitzada a Barcelona, però que no deixa de ser una emergència on hi viuen a 5 milions de persones, doncs és evident que afegeix pressió a la decisió final, que en aquest cas, encertada en el cas de Barcelona, i a la resta del país, doncs segurament s'hauria pogut funcionar amb normalitat, però això, penso com tu, Òscar, que al final jo crec que no hi ha cap president avui en dia que vulgui assumir el cost de no avisar prou o de no fer prou perquè no se li pugui tirar un mort encara, perquè, com deies tu, Òscar, precisament ara, l'espectacle del Congrés va ser dantesc, que sembla que qualsevol mort que hi hagi a Espanya, si no s'envia una alerta determinada, és culpa del president de torn, i això segurament a vegades també és injust, perquè no serà culpa de Salvador Illa que el Kilian Jornet wannabe de la vida vulgui escalar una muntanya que no li toca, i tampoc li farem pagar l'helicòpter de rescat, no? Però la gent també és responsable, perquè la gent és gran. En cali que vulgui ser petita, la gent tendeix a ser gran.
Jo voldria només esmenar, he comès un error abans, he parlat de que no hi havia restriccions, només recomanacions, he volgut revisar el text, sí que hi ha.
En el cas de les escoles, vull dir, avui ningú podia portar els nens a escola, perquè estaven tancades.
En termes educatius, em voldria disculpar per l'error que he comès, però elevo definitiu al meu criteri, que crec que per defecte... Per defecte, en el meu cas, crec que és millor l'accés.
Una cosa, el mateix que ens ha passat aquí a l'estudi, en què han sonat els telèfons mòbils per aquesta alerta, ha passat al Parlament de Catalunya. La consellera Sílvia Paneque estava compareixent, li estaven demanant la dimissió, era un ple no especialment còmode per ella, perquè tota l'oposició estava demanant-li la dimissió per tot l'embolic de Rodalies, i ha passat això.
S'ha avançat tant en l'àmbit normatiu una altra vegada, de debò.
Més sonen tots els esalers de tots els diputats.
Això és perquè deixin la coordinació que hi ha entre departaments.
I la consellera deu tenir un telèfon com el meu, perquè no li ha sonat una vegada, ni n'ha sonat dues.
Malgrat que en alguns àmbits i termes hi haurà alguna desescalada i relaxació, aprofito per traslladar a la ciutadania que es mantingui tota la precaució, perquè més enllà de que l'episodi de vent doncs vagi remetent, pot haver-hi elements de perill a la via pública.
Doncs,
jo no voldria estar, de veritat, a part que li desitjo la millor de les recuperacions, a la pell del president ara mateix, perquè el pobre... Estan passant moltes coses, i trobar-te malament i en baixa, jo crec que aquest home no deu viure, amb tot, personalment parlant, no crec que estigui gaire tranquil.
Coneixent el perfil que té i coneixent-lo una mica, és d'aquelles persones que li agrada estar al damunt de les coses, i els consellers, crec que els últims dies de rebre missatges al mòbil se n'estan fent un fart, i voler treballar no podent treballar és un problema, i desitgem que recuperi ben aviat, perquè no ho deu estar vivint gens bé, això.
D'aquí a 14 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida seguim amb més coses. Recordeu que heu rebut un esalert fa uns minuts en què es rebaixen una mica les restriccions i les recomanacions. Ja es pot circular amb certa normalitat, sempre amb precaució, perquè encara pot quedar alguna ratxa de vent important, però l'episodi més dur de vent per avui ha passat, demà no n'hi haurà, dissabte torna a reforçar-se el vent, en aquest cas de component no, per tant dissabte segur que haurem de tornar a estar pendents de les recomanacions, però ara mateix el govern ha rebaixat les restriccions i per tant, tot i que es manté la precaució, no està recomanat el fet de no desplaçar-se, que és el que hi havia pendent fins ara. Les escoles i les activitats esportives sí que continuen prohibides fins avui a les 8 del vespre com al principi. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts per arribar a les 4. A banda de la ventada, que òbviament ha estat el tema del dia, n'hi ha hagut una altra que ha passat una mica per sota del radar, i és que s'ha desencallat la llei de Junts per Catalunya per endurir el càstig als lladres multireincidents. El Congrés dels Diputats ha votat la llei que s'ha aprovat amb els vots de Junts, el PSOE i el Partit Popular. Per tant, s'ha dividit el bloc de la investidura, ja que hi voten en contra la majoria dels partits d'Esquerra, perquè Esquerra Republicana s'hi ha abstingut. La llei estava aturada des de feia mesos i ara es reactiva en el que pot suposar un acostament entre Junts i el PSOE. Preveu penes de 3 anys de presó per lladres de mòbils, per exemple, multireincidents, castiga més els furts i permetrà que els ajuntaments puguin exercir l'acusació als judicis contra els lladres recurrents. Esquerra, com dèiem, s'ha abstingut. A canvi, ha pactat amb el PSOE 90 jutges nous a Catalunya que s'ha s'afegiran els 90 que ja va pactar el conseller Espadaler. Per tant, tindrem 180 jutges nous a Catalunya. I han votat en contra Sumar, que avui es desmarca així del PSOE, també Bildu, Podem, que diuen que la llei és populista, racista i que alimenta el discurs de l'extrema dreta, en canvi, ja han votat a favor, com dèiem, el PSOE, Junts, el Partit Popular i Vox. No sé què us sembla.
Amb això, el que deies tu abans, Òscar, de l'ou i la gallina, de les alertes i la infantilització i viceversa, crec que en el cas del que deies tu ara, que havien dit alguns partits, d'alimentar el discurs de l'extrema dreta, és si el discurs de l'extrema dreta és alimentat perquè hi ha partits que posen la banya en acabar amb la multireincidència o en el fet que hi ha alcaldes que es troben que efectivament als seus respectius municipis hi ha un problema de multireincidència amb persones molt detectades. I crec que també s'ha de posar el focus, més enllà del que diu la llei, en el fet que això, i tant la Lourdes que va ser consellera del RAM com el Marc és professional del tema, hi ha una part que també té a veure amb com funciona la justícia, en la rapidesa de la justícia, perquè tu pots posar els mitjans perquè hi hagi uns determinats delictes que estiguin més penats, però hi ha d'haver una sèrie de judicis més o menys ràpids que tu puguis, quan hi ha un delicte d'aquest tipus, portar-lo i que la decisió del jutge, sigui quina sigui, no cal que sigui prefixada, sinó sigui quina sigui, es pugui dubtar amb una certa diligència, que em sembla que és un dels problemes que pateix ara mateix el sistema judicial.
Sí, és així. O sigui, a veure, jo crec que aquesta llei era necessària, és una llei que s'havia de tirar endavant, més que res perquè també hi ha, a part de que hi ha molta impunitat amb el petit delicte, amb el petit furt, o sigui, ara em passaran unes dades del que l'any passat, no? O sigui, el 2022 es va tancar amb 283 persones multireincidents detingudes 2.270 vegades. I, clar, això és una activitat doncs, molt intensa de furs, segurament de petita volada, que al final no tenen una repercussió penal perquè o no estan tipificats, o bé, com deia també el Marc, resulta que arriba tard el tema d'accés a la justícia. Llavors no es produeix multireincidència perquè no hi ha una sentència. Com que no hi ha sentència no pots dir que és multireincident. Ergo, és com veus que es mossega la cua, no? I això, doncs, és veritat que són actuacions que porten doncs, pel camí del pedregar, doncs, per exemple, pagesos, amb el tema d'eines del camp, que doncs, dificulten, o robatoris de collites, que potser doncs, en malmeten una bona part de la teva explotació, i això, doncs, quedava impune. I això aquí hi ha, doncs sí, la gran assignatura pendent, que és els recursos de la justícia. Si continuem podent enjudicar però acabem dictant sentències tard perquè ens falten jutjats i ens falten recursos per l'administració de justícia, doncs no anirem bé. I jo, que sóc civilista, el fet de que ens hagin posat perquè ens entengui tothom, la mediació obligatòria amb manta procediments civils és una bona idea. Sóc defensora de la mediació i de l'arribar més val un mal acord que un bon plet, no? Però dificulta molt, entorpeix molt l'accés a la justícia en alguns casos molt concrets, i això, doncs, si hem de fer que siguin efectes dissuasoris d'anar a la justícia en lloc de posar-hi recursos perquè la gent trobi resposta a les seves reclamacions, crec que no és el camí. Crec que aquesta llei, la llei que permet doncs, anar a mediació abans de portar un tema al jutjat, hauria hagut d'anar acompanyat d'una saca de diners per agilitzar doncs, processos, i això seria un binomi guanyador. Ara em temo que, malgrat que és una llei imprescindible, perquè el missatge que dona la societat és que no es pot anar delinquint i quedar-te impune, penso que això és essencial, i penso que tirar-ho això per la banda de la demagogia i per la banda de l'extrema de discursos xenòfobs, penso que és pecada, és ben bé no tenir no, completament desaforat. Crec que s'havia de fer una llei així, dic, però també ha d'anar acompanyada amb recursos.
Jo també sóc favorable, i em sembla que el text de la llei, la proposta del legislador mereix atenció i que respon a una necessitat, perquè la premissa del raonament és que la multireincidència és un fenomen real, és a dir, efectivament estan perfectament controlades i ben filiades determinades persones que fan del petit fur un modus vivendi, no? Gent que té desenes d'antecedents per aquest tipus de conducta i que parteixen de la premissa d'una certa impunitat, no? Perquè la resposta judicial arriba tard i quan arriba doncs potser no és tot el contundent que hauria de ser i per tant, senzillament, fan d'aquesta circumstància un mitjà de vida. A banda, crec que és important tenir en compte que aquests petits furs, són delictes d'altíssim impacte. És a dir, la sensació d'inseguretat col·lectiva. Jo crec que, a més d'un, segur, ens hauran robat o furtat el telèfon mòbil, no? Avui en dia el mòbil no és només un instrument amb un valor econòmic, és que ho és tot, no? És la comunicació, és l'accés a les dades bancàries. Per tant, és una forma de delinqüència que té una que es pot monetitzar i que es pot analitzar econòmicament amb una dimensió, però no cal no oblidar l'enorme impacte que té sobre les víctimes. I a més, és una dada d'experiència comuna que el multireincident es focalitza en un perfil de víctima. Normalment gent gran, més procliu, no?, en aquest cas, a una escassa autodefensa. Per tant, respon a una necessitat, són fets d'altíssim impacte, i per mi l'encert de la llei és que no només dona una nova resposta des del Codi Penal quan es constata que hi ha un patró de conducta, que no és un fet aïllat, sinó que és un patró, que hi ha una reiteració, sinó que també la llei esmena la llei d'enjuiciament criminal precisament per poder fer aquesta resposta jurisdiccional més ràpida i més immediata. La tercera pota, com bé deia la Lourdes, també ho deia l'Oriol, és, bueno, aquesta proposta substantiva i processal haurà de venir acompanyada de recursos humans i encerta, crec, una vegada més el legislador i, evidentment, l'executiu quan ens fa aquesta nova proposta de 90 jutges que, en alguna mesura, sumats als 91 que ja es van aprovar, ens permeten anar-los igualant a la ràtio ciutadà-jutge d'altres països, ja no de la Unió Europea, sinó del territori espanyol.
Doncs aquesta és la llei aprovada. Insisteixo, estava molt de temps encallada i que finalment s'ha pogut desencallar després de la negociació, i veurem si això té alguna altra derivada en forma d'apropament de cara a pressupostos, que és el que voldria el PSOE de Pedro Sánchez i que de moment Junts per Catalunya ha dit que ni parlar-ne, tot i que és veritat que s'han produït algunes negociacions en paral·lel, que veurem si acaben cristal·litzant o no. Oriol Marc, Marc Molins, Lourdes Ciuró, gràcies a tots tres.
Gràcies
a
vosaltres. Gràcies.
Avui el Marc no ha tingut judici, perquè avui va, avui va més casual.
Sembla diumenge.
Avui, tinc sensació d'estar fent alguna cosa malament. O sigui, allò com quan eren petits i no estudiaven per l'examen.
Els oients no ho veuen, sí. Però el Marc sempre ve... allò amb el...
Sempre impecable, vestit, impecable.
Corbata, sí, ni una arruga, i en canvi avui va ben vestit, però va més casual.
Va dia de vent.
Quan el Marc surt per la tele al més nit, a mi em crema el mòbil. Tu coneixes el Marc, que guapo que està. I no és broma, no és una broma.
També podríem fer una presentació d'aquelles, com la que vas fer tu. No me l'imagino, eh?
Si és una isla de les tentacions jurídica, seria un tentador premi.
Vinga, hombre. Ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà a les dues. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Ocasión. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia. Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26. El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josecs, Masoni, Renaldo i Clara i molts més.
A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 5:45, passarem per Call d'Atenes abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa! A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Samsung, Braun, Rumba, Teca, Candy, Mitsubishi, frigorífics Balai. Són les ofertes límit. Només fins al 15 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.